Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Dels 10,07 milions de validacions que es van registrar a les 7 estacions de ferrocarrils de Sant Cugat durant el 2023, 3,5 milions es van realitzar mitjançant la T-Mobilitat, el que es tradueix en que el 35,17% dels viatges es van validar amb aquesta targeta personalitzada. Per estacions, Sant Joan és on hi ha hagut més validacions amb la T-Mobilitat, seguida de l'Hospital General, Vulpelleres, Mirassol, Valldoreix, Sant Cugat Centre i La Floresta. El tipus de títol més sol·licitat amb aquesta targeta és la T Jove, amb un 53,5% dels títols. El santcugatenc David Andrés és el número 3 a les llistes de Ciutadans per a les eleccions catalanes del 12 de maig. Andrés, que anava de número 3 a la llista de Ciutadans ja a les últimes municipals, va ser finalista als Premis Ciutat de Sant Cugat del 2017 per haver guanyat l'Audi Creativity Challenge. Actualment ocupa el càrrec de secretari a l'agrupació local de Ciutadans de Sant Cugat, Rubí Castellbisbal. El govern limitarà la circulació de vehicles dièsel amb etiqueta groga a les zones de baixes emissions quan s'activin avisos per contaminació a partir del 1 de gener de 2026. Aquesta restricció, però, serà permanent 2 anys més tard, el 2028, i afectarà a tots els cotxes que tinguin aquest distintiu. Així ho recull el nou Pla de la Qualitat de l'Aire Horitzó 2027 que la Generalitat ha fet públic aquest dimecres i que preveu aprovar en les properes setmanes a través d'un decret i que també afectarà la zona de baixes emissions de Sant Cugat. Dos santcugatencs estan sent investigats per la seva participació en les presumptes irregularitats en les darreres eleccions de la Federació Catalana de Futbol. Es tracta de l'adjunt de direcció i responsable de recursos humans, Jesús Manchado Lozano, i el cap de compres, Jesús Manchado Villenas, el seu fill, segons ha avançat Mundo Deportivo. Segons recull aquest diari, que ha tingut accés al sumari judicial, diversos treballadors de la federació, entre els quals hi ha els dos santcugatencs, van extreure documentació de les bases de dades federatives per preparar actes notarials i com això hauria suposat una compensació econòmica en forma d'increments salarials. La informació torna a Ràdio Sant Cugat, a tots els butlletins horaris i a totes hores a cugat.cat i a totes les nostres xarxes socials.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
És un avís pels amants de la lectura, l'escriptura i la cultura en general.
Ja pots participar en el concurs de microrelats de Cugat Mèdia. Si vius, treballes o estudies a Sant Cugat, envia'ns el teu microrelat i podràs aconseguir regals com...
vals per les llibreries de la ciutat, entrades per al Tibidabo, productes Legami, entrades per al Cosmo Caixa, descomptes en cursos i entrades per a Catalunya en miniatura, entre d'altres experiències culturals.
Pots participar en català, castellà, anglès o francès, en categoria jove o adult. Consulta les bases a cugat.cat. Tens temps per participar fins al 15 d'abril.
El 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia compta amb la col·laboració de...
Ajuntament de Sant Cugat, Catalunya en miniatura, Grup 62, l'Ateneu, Legami, Museu de la Ciència, Cosmo Caixa, Penguin Random House, Poble Espanyol, Sprint Idiomes, Tibidabo, El Celler de Llibres, La Salvatge Llibres, Llibreria Paideia i Pati de Llibres.
Embarca ja el vol de la cultura amb el 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Cugat. Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia. Passen 6 minuts de les 12 i vol dir que comença molta comèdia. El programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim convidats que són de Sant Cugat. Bueno, a veure, actuaran a Sant Cugat? Són de Sant Cugat? És igual. Però abans, la homilia del Molta Comèdia. Avui, missatges del Dia Mundial del Teatre retardats i a Sant Cugat no s'ha fet l'habitual celebració dels grups amateurs. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. El titular d'aquesta homilia és llarg i el missatge per commemorar aquest dia, el dia 27 de març de cada any, del Premi Nobel de Literatura al noruec John Foss, també és molt llarg. O sigui que en faré un extracte prou significatiu. Penso, germans meus, perquè també m'agradaria afegir un trosset del missatge de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, escrit per Mont Bover i Aniol Costa Pau, de la Coordinadora de Girona. Bé, comencem per dir que, com ja he repetit, cada any aquest Dia Mundial del Teatre es va instaurar l'any 1961 per l'Institut Internacional de Teatre de la UNESCO. I el primer missatge el va escriure i dir el poeta, dramaturg, novel·lista, director de cinema i moltes més coses, Jean Cocteau. Després, Arthur Miller, Laurence Olivier, i un munt de noms reconeguts poc a poc més dones. L'any 2021, Helen Mirren. Espanyols, l'any 1987, Antonio Gala. I l'any 1991, Federico Mayor Zaragoza, en aquest cas perquè aleshores era el director general de la UNESCO. Arribats aquí, vull esmentar i lamentar que la Taula d'Arts Escèniques de Sant Cugat, nascuda del Consell de Cultura, va començar a celebrar aquest dia amb la participació de les companyies amateurs de la ciutat l'any 2014. I ho ha continuat fent cada any en espais i formes diferents, incloent l'any 2020 en plena pandèmia a través de la xarxa. I aquest any no ho ha fet, tot i que estava previst, per unes raons que em semblen com a mínim lamentables, considerant que estava anunciada la reposició d'una obra, El drapaire, de Trini Scriuela i Pilar Almendros, al Teatre de Mirassol, i per una censura incomprensible avui en dia, bueno, menys que hi hagués Vox a l'Ajuntament, primer i per desavinences dels grups, després va quedar sense celebrar-se. Esperem, germans, que un fet com aquest no es torni a produir mai més. I ara passo a llegir, com deia parcialment, els dos missatges. Primer, faré un trosset del de John Foss, escriptor i dramaturg noruec, que diu: cada persona és única, i alhora com totes les altres. L'aparença es pot veure, és cert, però també hi ha alguna cosa dins de cada persona que li pertany, que la fa única. Podem anomenar-ho ànima o esperit, o bé podríem no posar-li paraules, simplement deixar que estigui aquí. I continua amb una altra part del missatge. L'art, el bon art, aconsegueix a la seva manera i de manera fabulosa reunir l'absolutament únic amb l'universal. Ens permet entendre la diferència entre l'estrany i l'universal. En fer-ho, l'art transcendeix les fronteres dels llenguatges i els límits geogràfics. Reuneix no sols les qualitats individuals, sinó també les característiques d'un grup de persones, per exemple, les nacions. I acaba dient: he parlat de l'art en general, no de l'art teatral en particular. Això es deu al fet que tot bon art, en el fons, gira al voltant del mateix: prendre el singular, l'específic, per fer-ho universal. Articula en la seva expressió artística l'únic amb l'universal, no eliminant el singular, sinó enfematitzant-lo, deixant que l'estrany i el desconegut brilli clarament. És tan simple com que la guerra i l'art són contraris, que la guerra i la pau són contraris. L'art és pau. I després el missatge també és reduït al Montbover i a Niel Costa, de la Federació de Teatres Amateurs, que diu, començant: fer una cosa per amor a l'art és la definició més acurada per sintetitzar, explicar o transmetre el significat essencial de la paraula amateur. En el sentit etimològic del mot, préstec del francès, un amateur és un amant o aficionat que practica una determinada activitat, única i exclusivament perquè li agrada. Per tant, fer teatre amateur no vol dir ni rebaixar el nivell d'exigència, ni tampoc depèn del grau de formació dels actors, la quantitat d'espectadors de la platea o la potència dels focus que il·luminen l'escena. Amateur és una qualitat que és fonamental, que té a veure amb la passió i el plaer. Així mateix, una altra característica que capta el significat essencial de l'amateur és el desinterès. No en el sentit d'apatia o desgana, sinó tot el contrari, perquè qui fa teatre amateur ho fa sense buscar cap recompensa material, sense objectiu utilitarista, ni obeint a un benefici econòmic. Ho fa perquè vol. No utilitza el teatre com un mitjà per aconseguir una finalitat posterior, sinó que viu el teatre com un fi en si mateix. L'elogi de fer teatre per amor a l'art no dona dret a l'explotació, al tracte de favors, ni té a veure amb complir un contracte a canvi de fum. I així, benvolguts germans de les arts escèniques, acabem aquesta homilia que hem celebrat amb retras perquè el passat dijous, dia 28 de març, era Dijous Sant. I com és evident, Ràdio Sant Cugat i Cugat Mèdia van fer una programació consagrada a la Setmana Santa i molta comèdia es va anul·lar. Bé, vull dir que aquí es va anul·lar, perquè comèdia, el que es diu comèdia, n'hi ha hagut molt aquests dies. Que recordem el Calvari, la mort i la resurrecció de Jesucrist, del Fill de Déu. Nosaltres, després de celebrar-ho, alguns van anar a la platja, altres a la muntanya, o viatjar pel món per portar, espero, el missatge de pau que hagi arribat a algun lloc. I, com sempre, germans estimats, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén. Distance looked better than me.
so hard to get close to you. Now you're out with someone who's far more holy than me. Does she make you feel pure, safe and secure? And
després d'aquesta homilia tan... no sé com dir-ho... tan nascuda de la Setmana Santa, volia presentar els convidats que tenim avui a l'estudi. I començarem per en Juanca Busquets.
Bones.
Què tal, Juanca?
Després de la homilia, aquí pensant en els meus pecats.
Bueno, pecats en tenim tots, Juanca.
Sí, sí,
el que passa
sí.
Que hi ha pecats venials... Hi ha pecats que són mortals, deien, no? Jo recordo, encara quan era petitet, m'ho deien. I patia molt, eh? I quan deien els pecats mortals, patia, però deia... Ai. Bueno, Juanca, cap de programació de la Unió Sant Cugatenca.
Ui, els títols no...
No t'agraden?
No, és que no en tinc cap.
Bueno, però tu...
No, no.
Tu figura que ets...
Jo, programació. Dinamitzador cultural de la Unió.
Molt bé.
I a partir d'aquí, tot el
Juanca,
que...
Juanca, dinamització sí. cultural. No discutirem sí. aquest tema, ni molt menys. Tenim dos convidades, que estic molt content que estiguin aquí, perquè, a més, sé que estan treballant molt per una cosa que han de preparar i presentar, estrenar la setmana que ve, i, en canvi, hem vingut aquí a estar una estona amb nosaltres. Per tant, jo ho agraeixo. Mariluz Domínguez.
Hola, bon dia.
Què tal?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Ets la directora d'aquest espectacle.
Sí.
Que és Rojo.
Rojo.
Molt bé. I després tenim a nosaltres la intèrpret principal i única.
Sí, sí. ¿Digo mi nombre?
Sí.
Te ha costado aprenderlo. Agustina Monzar.
Monzar.
Muy bien.
Bueno.
Es la, perdón, es la intérprete y la idea original es de ella. Y a partir de ella surge todo. Que és important també dir això.
Bueno, comencem per dir, potser, Juanca, que aquest espectacle de Rojo neix del viver de la Unió.
Sí, bueno, neix del cap de l'Agustina.
La, evident, evident, evident. I es presenta...
De les primeres convocatòries que vam fer amb el viver, de les residències artístiques, i elles es presenten com a aquest projecte. I sí, podem dir que s'ha creat de zero a la Unió, durant molts mesos, amb diferents etapes i inclús vam fer una mostra a porta tancada, un work in progress i tal, i estem allò supercontents perquè ho estrenem.
El viver de la Unió, aquesta convocatòria que n'heu fet, com va néixer?
Això va néixer, la primera convocatòria va ser el gener del 2022, o sigui, portem...
Dos anys.
Dos anys. Sí, poc, eh? Sembla que... Oh, han passat, avui mireu, han passat 36 projectes ja per la Unió.
Perquè feu una convocatòria semestral,
sí.
I hi ha un nombre determinat per cada cas.
Ara ho hem flexibilitzat, perquè ens hem adonat que els processos de creació no són tan estrictament tancats, ni per semestres, ni en número, ni... Llavors, ho hem flexibilitzat molt. I ara aquesta estructura de... Surten convocatòries al juny i surten convocatòries al desembre. Però són molt flexibles, perquè, evidentment, una de les coses que hem après l'equip que estem portant al Viver és que nosaltres ens estem quedant molt amb els artistes dels marges, que és una cosa que ens agrada també, eh? Ens estem quedant amb tot aquells artistes que no han tingut segurament altres oportunitats, no? Llavors, són persones que estan invertint molt de temps per fer una creació, molts diners. És difícil. O sigui, no són aquells artistes que tenen la sort, o això no sé de què depèn, que ve un productor i una productora i els hi fa un encàrrec i els hi paga els assajos i tal, no? Són gent que són artesans. Lluitant entre ser artista i artesà, no? Autosuficients, han de parar la seva feina moltes vegades per fer per crear un projecte. És que jo, si d'això m'atureu, eh? Perquè hi penso tant que per mi és important, entenc que no és tan important per la resta, però...
Home, jo penso que un viver com el que ha creat la Unió,
sí.
de Sant Cugat té la seva importància.
Jo també ho crec. De fet, la gent ens està preguntant molt, com ho estem dient com si fos una novetat, però si tu te'n vas a buscar la història de la Unió...
Que té uns quants anys.
Sí, 125 farem l'any que ve. Si tu te'n vas a buscar la història de la Unió, jo crec que no, que ja passava això. Pel que jo he vist, ja passava. O sigui, altre format, no? Però la Unió sempre ha estat un espai on hi havia creació. On, des de l'associacionisme, des del poble, es podia crear. Que, amb les etapes que fos, ara estem fent una altra cosa molt diferent, però sí que és una essència que veig que la història de la Unió hi era. Per tant, el que estem fent una mica és recuperar
aquest espai. Quin suport teniu?
Nosaltres vam començar amb un petit suport per part de l'Ajuntament, com amb tot el que vam començar amb la nova Unió, i de seguida, el primer any, ja vam començar a presentar subvencions, o sigui, Generalitat és la que va treure justament, vam coincidir amb una línia de subvencions especials per a espais de creació com el nostre, petits, privats, diguéssim, no? Que no són espais públics, i de seguida vam aconseguir subvenció i estem amb un finançament, crec que un 90%, una cosa així, de la Generalitat. I l'Ajuntament continua donant, evidentment, doncs, l'espai i tot el d'això, no? O sigui, la logística, i a més, el que és el Servei de Cultura també ens està ajudant tant en les mostres com ara, per exemple, en incorporar una estrena com la d'elles a la programació de prop. O sigui, estem treballant molt plegats amb això. Inclús afegeixo que estem fent feineta també per temes de residències tècniques amb el Teatre de Mirasol, que ja hem fet una petita prova, que també és interessant.
Però diem que el dissabte dia 13, a les 20 hores, s'estrenarà El Rojo. I Agustina, com va néixer? Com va començar? De quina manera tu, un moment determinat, vas dir, vull fer això?
Bien. Qué pregunta interesante. Esto se remonta a hace unos 2 años. Una crisis personal súper profunda y súper personal y muy íntima, porque estaba muy dedicada a llevar otros proyectos también artísticos, pero desde el lado de la gestión y la administración y dando clases y llorando les decía a mis amigos, yo quería ser artista. Y empecé como a, desde un lugar de mucho silencio y mucha calma y mucha conexión conmigo, empecé a pensar qué era lo que quería hacer. Recordé mi pasado de artista plástica de niña y todo lo que esto me había inspirado, y quería hacer una obra que mezclara estos dos mundos, las artes escénicas con las artes plásticas. Y a partir de ahí me empecé a documentar de qué artistas habían hecho cosas que me gustaran y me inspiraran, y llegué al expresionismo abstracto, esta gente tipo el Jackson Pollock, que tira pinturas por todos lados, el Yves Klein, que pintaba mujeres que se estampaban contra un papel de azul, este era azul. Y empezó a surgir esto, esta pieza, sí, que, bueno, que es como un acto propio de, lo estoy haciendo muy, muy por mí, en mi proceso, y luego convoqué a otra gente. La primera, Mariluz, que está conmigo hace ya bastante tiempo, y ya después el equipo creció un poco más seriamente y profesionalmente, un músico, escenógrafa, técnico de iluminación, diseño, fotografía.
Pues vas a entrar molt en Marc Rocco.
Sí, de este artista que me encanta por su simpleza y por todo lo que puede expresar en algo que se ve simple a primera vista en sus cuadros.
En su última etapa. No en la primera.
Sí, de esto. Y con el nombre de este hombre, mezclado con la palabra rojo, sale el título de la obra. Rojo.
I Mariluz, tu entres, quan entres? Quan comences a col·laborar amb ella?
Bueno, en el momento en el que me dice, necesito que alguien me dirija. Y entonces dice, yo tengo estas fotos.
Que me controle.
Que me ayude. Bueno, más bien fue una llamada de, amiga, ¿quieres venir a jugar conmigo? Y hacemos algo de amigas. Y entonces yo dije, sí, tengo ganas de jugar.
No es broma, pero a ver, que hi hagi un artista que tingui una idea determinada, que ho tingui molt clar dintre seu, i que deixi que algú de fora li vagi marcant, diu molt de bo de positiu de l'artista, eh?
Sí.
Perquè molts no ho permeten, eh?
No, de hecho, bueno, como que hemos hablado también nosotras muchas veces en que nos hemos inspirado, ¿no? Porque, claro, ella se inspira desde la obra de Rothko, desde toda su infancia, ¿no? Todo lo que ella ha experimentado con la pintura antes de decirme que yo la dirigiera, ¿no? Y yo me he inspirado a partir de todo esto, digamos, ¿no? Más que desde la obra de Rothko, me he inspirado en la simbología y en la forma de trabajar que tenían los expresionistas abstractos, que me parecía como súper interesante, y además me encantaba la idea de decir, vale, vamos a crear por crear, sin pensar en lo que queremos decir, sin pensar en lo que queremos transmitir, sino por crear.
Por amor al arte.
Sí, por amor al arte. Y bueno, como el expresionismo abstracto tiene también como tiene un lado que está premeditado y no sé cuánto, voy a utilizar tal color y no sé qué, pero tiene otro lado que también trabaja desde el chamanismo y trabaja desde un lugar de canalización. Incluso decían que algunos se drogaban y nosotros no nos hemos drogado por ahora. Pero bueno, ya bastante bueno, droga es estar las dos juntas.
Todo se dará.
Esto queda en la intimidad.
En la intimidad. Pero me hacía gracia, dice que incluso algunos se drogaban, ¿no? Para poder transmitir lo que su espíritu decía, ¿no? Entonces, digamos que yo como directora me he inspirado en esa forma de trabajo de, vale, no me voy a amarrar a la conciencia, digamos. Me voy a liberar de conciencia y vamos a jugar a partir de las imágenes que ella me da. Entonces ha sido un juego de ping-pong. Ella me daba imágenes y yo decía, pues estas imágenes me dan estas imágenes. Interprétalo. Y entonces ella lo interpretaba y decía, pues a mí esto me lleva a esto. Y decía, pues eso me lleva a mí a esto. Y así, al final acabado con Rothko.
Aquí la presentació, Agustina, la que jo la tinc aquí, diu una obra conceptual i abstracta que posa en diàleg les arts escèniques amb les arts visuals. I després, més tard, que això m'agradaria que ho comentessis, diu, és una exploració poètica dels conceptes abstractes que ens defineixen com a éssers humans. Una invitació a submergir-se en un univers simbòlic on el color vermell, la pell humana i l'estat líquid interactuen i s'expressen. Tal qual?
Uh-huh. Eso dice nuestra nuestro flyer.
Nuestra sinopsis.
Nuestra sinopsis.
Tu deies abans que parties d'una situació personal,
sí,
que necessitaves fer, o sigui, treure alguna cosa de dins. Partés d'això. Sí. Per tant, diguéssim, ja una veritat teva.
La primera búsqueda fue con el rojo como color y también como todo lo que simboliza o puede simbolizar. Creo que a cualquier persona le dice rojo y piensa en determinadas cosas. Y primero votó como una búsqueda teórica de quién había hablado de esto y cuáles eran estos conceptos que nos unifican a cualquier ser humano. Yo creo que si hablamos de rojo pensamos en sangre, pensamos en muerte.
Violencia.
Pensamos en violencia, en pasión, en amor también, ¿no? El rojo tiene esto del corazoncito rojo, del amor. Y esto fue como la materia prima de la que yo empecé a tirar del hilo y entonces en las diferentes escenas de la pieza se van viendo como estos estados, no tanto como una historia lineal de un principio, no es como una narrativa de una historia que tiene un inicio, un medio, un desenlace, sino que van siendo escenas que van tocando estos temas y de manera, como dice la sinopsis, abstracta, en el sentido de que es probable que cada persona que lo vea interprete un poco también de acuerdo a lo que le esté pasando en ese momento o lo que su historia le haya pasado con estos conceptos. Sí, yo creo que ahí va a haber... Yo estoy muy curiosa de ver cuáles van a ser estas interpretaciones porque creo que van a ser muy variadas.
A mi m'ha sorprès molt veure que té una durada d'una hora.
Sí.
Estàs tu sola a l'escenari?
Sí.
No, no, no.
Estoy a tiempo de irme antes de... O sea, todavía me puedo...
No volia dir això. M'ha sorprès en el sentit de que clar, has de concentrar molt i a la vegada donar molt a l'espectador.
A ver cómo funciona esto, sí. Sí, es pura concentración. Estoy ahí y estoy como muy, 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 muy presente con el transcurrir de emociones. Es que además pasan, a mí me van pasando muchas cosas en la obra. Va cambiando mucho mi estado, mi emoción, mi personaje. Sí, lo doy todo, lo intento.
He vist que utilizas música d'un compositor argentí.
Sí, Nicolás Melman.
Melman. No fet expressament per l'obra, sinó de la seva obra.
No, hecha expresamente para la obra.
Ah, expresamente para la obra.
Nosotras creamos con músicas de gente muy conocida, digamos.
Sí, sí.
Específicamente nos inspiró mucho una música que se llama Meredith Monk.
Uh-huh.
Y entonces creamos como un boceto de la pieza con estas músicas y ahí se la pasamos a él y él ha creado la música para la obra, es música original para la pieza.
¿Ahora está aquí a España? ¿O?
Vive en Barcelona él.
¿Ah, sí?
Sí, sí, es argentino, vive en Barcelona.
Estará en el estreno.
Estrena en estreno, sí. Home, molt sí. Bé, molt bé. I també he vist que el que és vestuari o tal també és una... També és una... És una persona, també és argentina?
Sí.
Bueno, no.
La Roxy. Roxana Linares.
Sí.
Sí. Ella es una artista plástica de origen. O sea, que no es... Sí que ha hecho trabajo en escenografía, en vestuario, pero su profesión es de artista plástica y instalaciones. Hace instalaciones, grabado.
Hacer gráficas, ¿no?
Sí. Y entonces, bueno, nos parecía interesante convocarla a ella como, no tanto como escenógrafa, sino como alguien que pueda ver la estética de la pieza como una obra artístico. De museo, por decir. Que bueno, tenga su...
Como un todo, ¿no?
Sí, sí.
Una vegada has fet, portes mesos doncs, preparant, assajant, buscant, el Mariluz va marcant i dient no, espera, no, aquí no, para, aquest aquí. Interiorment, tu has notat diferència?
¿Con què? ¿Con Mariluz?
No.
Ah, jo, 100%. Esto está siendo mi transformación, sí. Espero que también le pueda suceder al público. Es como algo pedir mucho. Pero sí, está siendo un camino para mí de recuperar. Yo había estado en muchos espectáculos y actuado un montón cuando vivía en Argentina y desde que vivo aquí casi no había tenido la oportunidad de hacerlo.
¿Pero estabas en circo?
Sí, sí. Yo vengo de hacer espectáculos de circo como más tradicionales, más lo que...
¿Pero qué? ¿Acrobacia?
Yo soy trapecista.
Trapecista.
Acrobata aérea de profesión y profe de esto. Y este espectáculo no tiene nada de acrobacia aérea. Tiene cosas de suelo y es de lo que ahora sería el circo contemporáneo de autor que se escucha en muchos, que bueno, que es como conceptos que empiezan a sonar en nuestro sector, en nuestro ambiente.
I Mariluz, tu tenies algun contacte, havies tingut contacte amb el tipus d'espectacle similar o havies tingut contacte amb teatre, diguéssim, normal?
Yo como directora,
sí.
Yo es la primera vez que dirijo algo también. Yo soy actriz en realidad, bueno, soy como muchas cosas, actriz, payasa, cuentacuentos. Trabajo en el mundo de las artes escénicas, así.
Bueno, cuentacuentos es difícil, ¿eh?
Sí, dependiendo del público también, pero no, ay. Al final...
No, porque tú, con el cuento, tienes un público que si no le agrada, lo demuestras
sí,
de
sí,
seguida.
Sí, es muy exigente. Sí. Te lo puedo asegurar.
No, calla, voy a decir que no...
Sí, sí, pero normalmente y últimamente lo estoy cada vez consiguiendo más, para los cuentos no solo el público infantil me escucha, sino que el adulto también, que ahí es donde está lo difícil muchas veces. Sí. Pero bueno, por tema de dirección para mí fue como un reto. Al principio como empezó como un juego, fue como venga, vamos a jugar, pues venga. Después se fue todo como engrandeciendo y yo también he aprendido muchísimo como directora,
porque
claro.
Porque es normal. Els francesos diuen jouer, els anglesos diuen play. És jugar.
És jugar, sí, 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 clar, és jugar. Però, claro, la parte de dirección, hay una parte que me ha resultado muy fácil, porque yo siempre he estado en la parte donde está Agustín ahora mismo, que es la interpretación, entonces, de alguna forma creo que he sabido cómo poder pedirle las cosas, ¿no? Que había cosas que yo decía, quiero que hagas esto, espérate, voy a intentar hacerlo yo primero. O voy a ver si puedes hacer esto, si lo puedo hacer yo, lo puedes hacer tú, porque tú vienes de circo y yo vengo de otros lados, ¿no? Como que he podido, creo que he podido como cuidarla en ese aspecto, porque yo he sufrido el estar en el escenario y después de 4 horas saltando, decir, por favor, ¿podría beber agua?
¿Sabes? Jo, si em deixeu, és que justament ho parlava amb elles, això que estem veient, o sigui, és que elles no ho diran, però això potser em pertany més dir-ho a mi, dins del seu procés, ho comentàvem, com és que ha funcionat tot tan bé, no? I que al final... això que estem veient, totes aquestes idees i tal, que les han compartit amb nosaltres i les hem viscut durant molts mesos, ho han fet des de, una mica el que deies tu abans, des d'una generositat supervisible, molt, molt bèstia, i ho han fet també sense una expectativa, que crec que això ho parlàvem ara, és com una mica el secret. No tenien... La cosa ha anat fluint i ha anat arribant. Mira que no m'agrada la paraula fluir, però... però ha sigut... Jo que he estat allà al costat, no?, tots els dies, i que ens hem anat veient i que hem compartit i tal, això ha anat creixent, però des d'una humilitat, podríem dir, no?, des d'un... començar amb una precarietat absoluta. Diguem-ho, no?, també, vull dir que començàvem de zero i ara estem en un lloc. Vull dir, ha sigut un procés que... encara que no hi hagués una estrena, jo crec que és un exemple brutal de com... de la creació. I elles dues ho han fet des d'un lloc d'una sinceritat i d'un compartir i d'una manca d'egoisme, que a vegades pensem que els artistes són així, i no és veritat, que és per mi un dels grans exemples. O sigui, per nosaltres ara mateix, el gran exemple del viver des de que hem obert.
Home, hi ha una cosa amb això que acabes de dir, que és molt important, que d'alguna manera ho reflectia amb la Maria, que és l'artista real, és el que fa allò perquè vol fer-ho, perquè li agrada fer-ho, o perquè necessita fer-ho. Necessita fer-ho. I, per tant, si després resulta que té molt èxit, i després resulta que té moltes sortides, i després resulta que hi ha molt públic, i després... això seria un afegit, un element afegit, però no és el principal, el primer de ser aquest. Per això jo preguntava a Agustina, quan tu hi has portat un temps fent això, si tu interiorment havies dit me hacía falta hacer esto.
Me hacía falta hacer esto. Sí, sí. Lo recibo también de mi gente, de la gente que me conoce de toda la vida y que me va como siguiendo. Recibo mucho esta, bueno, te veo diferente, estás más contenta, sí.
Es que es muy necesario, ¿eh? A mí, o sea, yo como actriz me ha pasado de entre mejor estar mucho tiempo sin actuar y yo empezar a deprimirme y de repente tener una actuación y, o sea, llenarme de energía, es como una necesidad de poder compartir todo lo que tienes dentro, ¿no? Como que cada persona tiene su vocación, digamos, y su forma de compartir, ¿no? Todos somos necesarios, ¿no?, en este mundo, ¿no?
Hay quien cree que no, ¿eh?
Sí, por ejemplo, que sean, pues los dentistas son súper necesarios, pero yo en la vida sería dentista. ¿No? Pero sí, como que lo bonito de estos proyectos, que empiezan desde cero también, ¿no?, como de este lugar tan de, ay, venga, vamos a ver, ¿y qué pasa si hacemos esto? ¿Y qué pasa si hacemos los otros? Y de repente empieza a agrandarse y agrandarse y agrandarse. Y wow, es muy fuerte, ¿eh? Porque claro, yo como directora es la primera vez, ya te digo, ¿no?, la primera vez que estoy como directora y de repente decir, wow, o sea, es claro, estoy en un lugar en el que hay que como organizar, es como un lugar muy holístico, ¿no? Porque no solo piensas en la obra, en cómo tiene que funcionar, en el ritmo, en cómo poder explicarle a ella lo que yo estoy viendo que está necesitando la obra, sino también poder explicarle al técnico de luces, poder explicarle a la escenógrafa, poder explicarle al músico, ¿no? O sea, es como...
Sí, tasques de producció, també, al final.
Sí, 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 sí. És un mundo de muchas horas, ¿sabes? De, no me lo puedo creer, son las 12 de la noche, ¿sabes? Y estoy con el móvil, ¿sabes? Escribiéndole al músico y escribiéndole a no sé cuántos, ¿no? Como... Sí, sí.
A on es representa?
La farem a la Sala Clavé, el dissabte dia 13 a les 8 del vespre. Les entrades estan a la xarxa.
A la Sala Clavé.
Encara n'hi ha, eh?
Sí, però...
Poques, eh? Així que és rapidet, eh? Rapidet.
Sí. Quina capacitat té a la Sala Clavé?
És que és una... És com que el concepte és...
És diferent.
Aquí hi passa una cosa, i no em deixen explicar res de l'espectacle ni desvetllar res. Si et fixes, han anat explicant sense dir... O sigui, no pots imaginar-te el que passarà a l'escena, no? Llavors, Clar. Jo vaig amb molta por, perquè no puc dir res. Però és bueno, l'únic que sí que puc dir és que és bastant
impactant. Fem una cosa. Els hi apaguem el micro. I tu m'ho expliques a mi.
No, si quieres, puedo ayudar.
Trobo que te fan bé de no desvetllar la visual, la mirada que té l'espectacle. O sigui, trobo que fan bé, perquè és impactant. Llavors, el format que tindrà la Clavé tampoc us el puc explicar. No serà un format convencional, evidentment.
No serà l'italiana, no?
No.
No. O sea, sí. El objetivo es que todo el mundo vea. Entonces, hacer una grada, y como no hay grada, pues no la tenemos que inventar.
Sí.
Y la grada, pues, va a ser...
Llavors, estem...
intento pensar, penso en la Sala Clavé, una grada... Para que todo el mundo pueda ver.
Piensa que tenemos que darle la vuelta para que todo el mundo pueda ver.
Ah,
sí.
Y ahí también empieza la experimentación. ¿No? Se ha hecho, ¿no? Es como el público estará en el escenario.
Agustina, el públic està molt a prop.
Sí.
Sí.
És que es tracta d'això, no, també?
I per tant, si està molt a prop i comença a haver-hi color vermell...
Pintura.
Ja.
Bueno, la idea es que nadie se piente y que la clave quede perfecta y que todo el mundo, que la única que va a quedar roja como un tomate va a ser ella.
Y las duchas son importantes también.
Claro, sí.
Això, sense desvetllar gaire cosa, serà un format no convencional, que això ja ho estem fent molt a la Clavé i al Pati, en programació amb la xarxa. Ja estem ideant coses, no sé, o sigui, estem fent ja coses molt, molt fora de lo comú, i això serà... Mira, quan van portar el Pol Jiménez, no sé si... Bueno, és un ballarí, i va portar el seu espectacle, que també era un solo, amb una escenografia bastant heavy, i la van fer circular, o sigui, la van fer 360. I va ser un èxit, també. Llavors, el que t'anava a dir és que aquests formats... O sigui, tenim un aforament molt limitat, això és veritat. Mm-hmm. No crec que puguem passar-nos de 60 persones si volem que la peça arribi al públic de la forma que elles volen. Que no sigui una cosa distant, sinó que realment aquest procés de transformació la gent ho pugui, com a mínim, captar i sentir-ho. No?
Agustina, jo torno... Insisteixo en un punt que a mi... Una hora, si estàs una hora sola a l'escenari...
Me vas a hacer arrepentir, eh?
No, és que el temps és importantíssim. Sí, la durada d'un espectacle és molt important. Llavors, que hi ha una evolució des que comences fins que acaba, i més ho acaba de dir el Mario Luz, de la posició i tal, es va produir una sèrie d'accions i tal. Deus acabar...
Agotada.
Total, no?
Sí. Además, como intentando no develar, cuando acaba hay mucho tema de desmontaje. O sea, hay mucho trabajo a posteriori de la hora esta.
Y avance.
Y antes también, pero bueno, eso ya...
Montaje y desmontaje.
Entonces, claro, es terminar y todavía tener que seguir un poquito más antes de poder ir a dar besos al público.
De todas formas, la obra está pensada, o sea, está pensada y no pensada, sino como que también ha ido creándose a medida que íbamos ensayando, ¿no? Y ella misma ha marcado un ritmo que ha ido increciendo. Entonces es una hora en la que ella no habla, además. Solo tiene dos frases que son simbólicas, pero no importantes. ¿No? Que la música la acompaña, pero yo estoy segura de que, o casi segura, de que no, se te va a pasar la hora volando. Volando. Hay momentos que estarás deseando que se acaben a lo mejor algunas escenas y otras que no quieras que no se acaben, ¿no? Porque, bueno, no te puedo desvelar mucho, ¿no? Pero tiene un increchendo, tiene un ritmo que, al menos como lo hicimos en el Work in Progress, pasó eso.
És aquest concepte que estem veient que cada vegada, com que ara hi ha les disciplines... circ contemporani, circ... les disciplines estan desdibuixant, jo crec que això és bo. O sigui, teatre, circ, dansa, està tot barrejat. I ara ja està sortint molt, que jo veig que ens arriben moltes propostes del que és el concepte d'instal·lació artística, que molta gent està posant-se amb això. I és una, per mi, una mica nou, i jo crec que això és això. És com si anessis a un museu a veure una exhibició, una exposició d'algú, però tu estàs veient la creació de l'obra. No? Estàs sent testimoni de la creació plàstica de l'obra i passes pels processos i tal. És com una mena de instal·lació, no? O sigui, d'exposició en viu. No? Seria com el, això. I està passant molt. Està arribant molta gent així emergent que fa propostes i tal, que barreja disciplines i el concepte d'instal·lació, inclús gent que està fent projectes artístics en els que no cal estar tota l'estona. No cal estar assegut, no cal estar... pots passar 5 minuts, marxar i tornar i a veure l'evolució. O sigui, estem creant una... s'està creant, no?, un nou concepte d'exhibició. Vosaltres, bueno, sí, esteu molt posades amb això, no? Que és, a mi sembla fantàstic.
És que el tema... Que
obre a ments, eh?
Jo tinc aquesta insistència molt temps perquè l'evolució de les últimes generacions, les dues últimes generacions, marca molt el tema del temps. O sigui, la gent, en general, en un moment determinat, va a veure, per exemple, una òpera, 3 hores, 2 descansos, menjar, beure, entremig, entrar, sortir, pum, doncs no passava res. Avui en dia, la dificultat és concentrar la mirada i l'atenció un temps determinat. Perquè a partir d'un temps determinat la gent està acostumada a saltar. I llavors és molt difícil. Mantenir l'atenció és difícil. Per tant, si ho aconsegueixes... Bravo!
És un dels reptes, no?
Sí, és un dels reptes.
La obra intenta empezar en un ritmo bastante lento. Lento. Muy lento. Como para que realmente intentes salir de la vorágine de la vida normal. De afuera, y que entres aquí. La propuesta es esa, que entres en nuestro ritmo y que te relajes un ratito.
Claro. Y sobre todo también es una de las cosas que me gustaba del expresionismo abstracto, que decía como esto de cerrar, ¿no? De como que te relajes, y te relajes en el sentido de cierra tu mente y abre tu corazón, ¿sabes? Y intenta interpretar todo desde lo que te está pasando, no desde lo que tú crees que queremos decir. ¿Sabes?
Però has de pensar que el públic que vindrà tindrà un precedent, no ho sap.
No ho sé. Yo, mira, hace poco se lo explicaba a mi padre, porque mi padre, claro, me decía, pero ¿qué estáis haciendo? Y yo decía, mira, papá, es como cuando tú vas a un museo y ves una obra abstracta. Tú la ves y yo puedo decir, ¡guau! Y se me caen todos lagrimones. El siguiente que viene le da risa. El siguiente que viene dice, menuda mierda. No me dice nada, ¿no? Pues para mí el formato de esta obra es un poco eso. Es el expresionismo abstracto, ¿no? Sí, que es como, te llega y el arte abstracto te llega por los ojos, pero que va hacia el corazón, no va hacia la mente.
¿Sabes quién es el problema para mí importante de eso? Ara parlem de l'art abstracte, els diners. Quan tu una obra determinada, no tu, parlo en general, sí. La valoració no és l'emoció, no és el sentiment, sinó és què vale esto, t'ha perdut, eh?
Pues sí.
Perquè és així. Me han preguntado al Picasso, ¿no? Señor Picasso, ¿esto qué significa este cuadro? Señora, 80.000 francos. Hostia. A partir de aquí, no. Tu després ho pots valorar, pots donar-hi un valor a tot el que tu vulguis, però d'entrada no. D'entrada és, t'emociona o no t'emociona?
Claro.
Sents alguna cosa o no? O et preocupa, o... Què és el que fa davant d'això? Si tu contents que això, fantàstic, si no... Ostres, què passa? No? Però quan dius, no, això val tant. Jo no, però...
Ahí es donde tenemos que hacer la disociación los artistas. Esa disociación de ahora soy artista, ahora soy empresaria, ¿no? No, que es como, creo, que es lo difícil.
Yo creo que Agustina ya lo ha conseguido.
Sí, sí, sí.
Agustina, tú ya lo has conseguido porque tú, en un momento determinado, vas ver la necesidad de hacerlo y ya lo estás haciendo. Por tanto, ella ya ha ganado.
Sí, he ganado muchísimo. Y quería agradecer tanto infinitamente a la Unió y a Juanca, que nos... O sea, de verdad, que lo primero que hemos ganado fue entrar en esta casa y en esta familia que nos han ayudado un montón. Así,
es que bueno, sí. És la nostra feina. I, bueno, de fet, nosaltres, o sigui, al final és un win-win per les dues bandes, no? O sigui, jo escoltar-les ara... Bueno, jo i els meus companys que us estaran escoltant amb tot aquest contingut, veient que tot i que és això que estem intentant donar suport a artistes dels marges, aquí hi ha molta tela, aquí hi ha molta professionalitat, i veure-ho, i veure el resultat, i veure, pues, només això que ha dit l'Agustina, que per ella ha sigut un procés també personal i artístic, i com a creadora, que l'ha sanat, que l'ha curat, que l'ha portat a un altre lloc, és que justifica tot. I és que sí, és que hem estat família. És que ja som família, no?
Sí.
Bueno, doncs repetim-ho perquè se'ns ha acabat el temps. Oh. Jo haig de fer l'agenda del cap de setmana. Repetim-ho, que el dissabte dia 13 a les 20 hores a la Unió...
Rotjo.
Dirigida por...
Mariluz Domínguez.
Interpretada por...
Agustina Monxar.
S'ha quedat sense dir el teu cognom, eh?
Sí, sí. Estuvo
practicando.
Gràcies, Agustina, gràcies, Mariluz, gràcies, Juanca.
Moltes gràcies,
Eduard. Moltes gràcies.
I fins la propera.
Moltes gràcies, adéu. Adéu. When you hug me and when you make me laugh, but then I feel sad and I miss you. But you don't, and all I dream of is your touch. But I know you'll never like me like I do. You'll never miss me or dream about how it is. And now we'll never say goodbye. And when I know you'll never like me like I do, but I can't stop thinking about how your lips would feel if they were touching mine. All I think about is you. For you, all I am is a game you like to play. You hug me and call me like if we were more than friends, but all you do is break my heart again. And I miss you, but you don't. And all I dream of is your touch. But I know you'll never like me like I do. You'll never miss me or dream about how it feels. And now we'll never say goodbye. And I know you'll never like me like I do. But I can't stop thinking about how your lips would feel if they were touching mine.
Bueno, doncs avui escoltàvem en aquest moment a Júlia Català, que avui, dijous a les 20 hores, estarà al Bocamoll del Casal de Torreblanca, un concert de petit format, cançó d'autor, i que organitza Sota Sons. I demà passat, dissabte, a les 20 hores al Teatre Auditori, concert de la Lübdig Band, presentant el cinquè i darrer disc Gràcies per venir, amb música que s'eleva cap a sonoritats més rockeres de les seves habituals. No sé exactament què vol dir, però això és el que anuncien. Més rockeres. Bueno, i diumenge a les 12 del migdia al Teatre de Mirasol, teatre familiar amb Sense Lluna, del grup Samfaina de Color, espectacle recomanat a partir dels 3 anys. I també diumenge, però en aquest cas a les 19 hores al Teatre Auditori, The Party, de Sally Potter, dirigida per Sergi Belbel, interpretat per un grup fantàstic, Caral Casasayas, Biel Duran, Àngels Gunyalons, Montse Guallar, Jordi Díaz, Marta Rivera i Lluís Soler, que són els personatges d'una comèdia que diu que és divertida i deliciosament malvada. I això de divertida malvada no sé exactament què vol dir, però és el que diuen a la presentació i què hi farem. Vale. I us deixo amb música. Us deixo amb música i amb què us puc deixar? Doncs us puc deixar amb una cançó de Ludwig van. Per què es diu Ludwig van? Perquè clar, Ludwig van Beethoven. Però en aquest cas van canviar la V de van per la B alta de banda. La banda, clar, a l'Ubdi de la banda. Molt bé. I el meu amor se n'ha anat de vacances, ens diuen els de l'Ubdi Band. Doncs, vale, ha anat de vacances. Jo també me'n vaig, però no de vacances, perquè la setmana que ve estarem aquí, i estarem aquí amb una gran actriu, Mercè Arànega. Adeu!
No sé si us ha passat alguna vegada, però m'ha envaït un estrany sentiment, que tants cops és real com és miratge, tants cops funciona com surt malament, però ho noto en l'ambient, us ho veig a la cara, ho puc endevinar en els ulls de la gent que es pregunten què fa, cap on va, què li passa, com és que avui se'l nota tan diferent, tinc el pressentiment que serà una gran tarda. Sento una brisa que m'empeny i que em mou, que el meu amor se n'ha anat de vacances i jo me'n vaig a buscar-ne un de nou. No hi va haver un gran discurs a l'estació de França, ni coloms blancs ni mocadors al vent. Ai, amor meu, estimar-se és una farsa. Jo perdré el cap si tu no perds el tren. I aquells que em busqueu ja sabeu on trobar-me. Sóc allà on sempre, només cal que passeu. He vist el venir al meu cartell a l'entrada. La llei em busca, ara el meu cap té un preu. No estaré per vosaltres, no estic gens sobri, ni és que em sobri el talent. Deixeu d'insistir, no farem l'espectacle per una cosa que demano i prou. Que el meu amor, que el meu amor, que el meu amor se n'ha anat de vacances i jo me'n vaig a buscar-ne un demà. We'll be right back.
Notícies en xarxa.